Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. La CUP comunica que Pau Juvillà es troba en una situació de salut complicada que li impediria mantenir la seva activitat habitual. En tot cas, el diputat ha demanat al Parlament que li mantingui l'escó tot i la decisió de la Junta Electoral. Recordem que l'òrgan electoral ha ordenat que se li retiri l'acte aquesta setmana perquè està condemnat per desobediència. I l'activista social Manuel Heredia Jiménez, conegut com a Tío Manuel, Creu Sant Jordi 2021 pel seu compromís i llarga trajectòria en la defensa dels drets i promoció del poble gitano a Catalunya, ha aprofitat la seva visita al Tot anirà bé de Ràdio Estel per denunciar que el seu col·lectiu hauria de tenir un paper més rellevant a les institucions.
En el tema gitano, las cosas para los gitanos en la administración no se pueden hacer sin contar con los propios gitanos. Claro. Porque hay proyectos que a lo mejor tú dices, sí, mira qué bien, qué tal, que de aquella manera, pero chicos, no lo has acertado porque no es lo que los gitanos necesitan ni lo que los gitanos quieren. Entonces no es lógico que en las instituciones donde está el plan integral sean los payos y las payas quien lleve el tema.
Heredia presideix l'Associació Gitana de Sabadell des de la seva creació i ha dedicat la seva vida a lluitar per la igualtat i la cohesió de la comunitat gitana a Catalunya i especialment a la seva ciutat. I la Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diverses denúncies interposades contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per la seva reacció a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir el 25% de les hores en castellà a les aules. Segons el Ministeri Públic, tant les reaccions públiques com la carta de Cambray als directors de després de l'obligació d'un centre educatiu de Canet a fer les classes en castellà de P3 no suposen ni delicte de prevaricació, ni desobediència, ni amenaces o coaccions. Tan sols considerarien delicte de desobediència si els directors del centre, responsables dels projectes lingüístics, no apliquessin la norma i, de moment, a la Fiscalia no li consta cap incompliment directe de la sentència. I amb mobilitat, el bitllet senzill ja es pot pagar amb targeta bancària a tota la flota de busos urbans de Barcelona. És la primera ciutat de l'Estat que ofereix aquest servei. Segons Laia Bonet, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, el nou sistema vol facilitar l'accés a usuaris esporàdics, evitar contactes i agilitzar l'entrada dels passatgers als més de 1.000 vehicles que té la xarxa de busos urbans. El sistema, situat a l'entrada, al costat del conductor, admetrà el pagament amb targeta contactless de dèbit i crèdit i també funcionarà amb el sistema de pagament de telèfons i rellotges intel·ligents. I l'informe sobre la investigació de les festes al 10 de Downing Street en ple confinament acusa el govern de Boris Johnson d'errades de lideratge i criteri. El document elaborat per l'alta funcionària Sue Gray apunta que el comportament d'algunes de les trobades és difícil de justificar i que alguns esdeveniments no s'haurien d'haver celebrat tenint en compte la situació de la pandèmia. D'altra banda, el document critica l'excessiu consum d'alcohol a les trobades perquè no és apropiat en el lloc de feina. L'informe, un cop en mans del govern britànic, s'ha publicat parcialment avui dilluns i no inclou les parts investigades per la policia. I ara els esports amb Pau Massip.
Les negociacions entre el Barça i el jugador de l'Arsenal, Aubameyang, podrien haver-se trencat. Segons apunta el portal esportiu The Athletics, no s'hauria arribat a un acord per la qüestió del sou. L'Arsenal vol que el Barça es faci càrrec íntegrament de la fitxa del jugador, que seria d'uns 20 milions d'euros l'any, una xifra que el club blaugrana no pot assumir. Estarem pendents de com avancen les darreres hores del mercat de fitxatges d'aquest hivern, que tancarà avui a la mitjanit. I en la Lliga d'Hockey Femenina, el Generali Hockey Club del Palau de Plegamans ha sumat aquest cap de setmana la seva novena victòria consecutiva a la Lliga, aquest cop contra l'Orcla, Vigues i Riells. Les de Palau van començar la Lliga molt allunyades de les primeres posicions, però han remuntat fins a la segona posició que ocupen actualment. També cal destacar la victòria de l'Igualada, que suma 3 punts davant del Liceo després de 7 jornades sense fer-ho. I la jugadora de waterpolo del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, ha estat escollida com a millor jugadora d'Europa del 2021. S'han portat el premi de l'Helena amb el 51% dels vots. Bea Ortiz va ser una de les més destacades dels Jocs Olímpics de Tòquio, on la selecció espanyola es va endur la medalla de plata. Annie Spark, que ja va guanyar aquest guardó l'any 2012, ha quedat en segona posició. És la sisena vegada que una jugadora catalana obté aquest reconeixement.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana estrena web, un portal més accessible, amb més continguts, més formats, l'actualitat que t'interessa. catalunyacristiana.cat, una nova web pensada per tu. Acompanya'ns.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, La Proteïna, Teràpia de grup, En poques paraules, Matrícula oberta, Olor de tinta, La Tecnopèdia, La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Jo estava dient ara fa un moment fora d'antena que aquest programa té una cosa estranya. Quan s'asseu davant d'aquest micròfon a les 3 i quan mira el rellotge, diu, caram, si són pràcticament les 6, no? Això vol dir que ens ho passem bé, perquè juntem al davant dels micròfons de Ràdio Estel gent molt potent, gent amb històries magnífiques. Fixin-se quina hora que hem passat i no vegin l'hora que tenim per endavant. Simplement fent una ullada a la composició d'aquest estudi en aquests moments s'adonarien del que estic comentant, no? I per què tenim l'estudi ple de gent ara mateix? Doncs perquè saben que una de les coses que ens va agradar des del primer dia és jugar amb el rellotge del temps, no? Introduir-nos en aquest rellotge i viatjar fins a diferents moments que tots tenen exclusivament com a cosa en comú que eren notícia en tal setmana com aquesta. I fixin-se que tal setmana com aquesta, és a dir, demà, demà farà molts anys, l'1 de febrer de 1888, 1881, perdó, teníem a les mans el primer exemplar del diari La Vanguardia. Ni més ni menys. La portada la tenim aquí. És una cosa... Màrius Carol, què tal? Bona tarda, Màrius.
Bona tarda. Te la podies posar a la butxaca, pràcticament. És perquè era del tamany pràcticament d'una quartilla i, bueno, un format antiperiodístic.
Ja veus,
absolutament antiperiodístic.
No, sí, sí.
Però...
Año uno, número uno. Això és molt impressionant, eh?
Sí, hi ha una cosa que és rellevant, que és que, fixa-t'hi, a sota del nom del diari, diu Diario Político y de Avisos y Noticias.
Sí, sí.
Órgano del Partido Constitucional de la Provincia. I aquí això et dona moltes pistes, perquè aquest és un diari que va néixer perquè el Partit Liberal de Sagasta volia tenir l'alcaldia de Barcelona. A Madrid encara governaven els conservadors i una de les famílies importants que hi havia al país eren els Godó. Els Godó eren d'Igualada, tenien fàbriques tèxtils i eren liberals. I llavors els hi van proposar, escolta, per què no feu un diari? Vosaltres us presenteu a les eleccions d'Igualada, que els hi va anar bé, i us presenteu a les eleccions a Barcelona, que els hi va anar...
No tan, regulint, no tan bé.
Van treure regidors, però no van aconseguir l'alcaldia. La veritat és que neix com un projecte polític liberal. I de cop i volta, al cap de 15 dies d'haver començat a sortir a La Vanguardia, els liberals perden interès en el diari per una raó principal, que és que els conservadors que manaven a Madrid doncs deixen el poder. Llavors s'hi posen ells. Llavors, el diari no és que no sigui important, és menys important. Uh-huh. En tot cas, és un diari que ha de dir que les coses les fan fantàsticament més liberals i no és un diari fet d'oposició. Això va durar, no va ser un gran èxit, però va durar fins a l'any 88. I a l'any 88, un dels dos germans Godó, que tenia més interès amb el periodisme, coincidint amb l'exposició internacional universal, de Barcelona, Aquí ve tecnologia de l'època per fer diaris molt més moderns i decideixen jugar-se-la. I pensen, escolta, deixem de fer un diari polític i passem a fer un diari d'informació general. I tenen una grandíssima sort, i és trobar un director, es deia Modesto Sánchez Ortiz, era andalús, però era un home, en fi, que parlava català, que coneixia bé els temps que li tocava viure, i ell va fer una cosa extraordinària, i és que ell era també un liberal, vull dir que, al final, la ideologia estava molt present, però ell va agafar la gent de la Renaixença i els va fer col·laborar amb el diari. I lo bonic d'aquests anys és que tu veus il·lustracions del Rossinyol, il·lustracions del Casas, del Nonell. Hi ha una crònica, per exemple, fantàstica, d'un viatge, això devia ser finals del segle XIX, d'un viatge en bicicleta, d'aquelles bicicletes que devien ser una cosa, en fi, enormes i apertoses, del Rossinyol i el Casas. I se'n van a fer una ruta per Catalunya. I és una delícia perquè... Bueno, si passen tota mena de desgràcies, clar, les carreteres de l'època, imagina't com eren. I les rodes de la bicicleta aguantaven el que aguantaven. I queien, i no sé què, i es fotien un tec aquí i allà. I tot això, mentre el Rossinyol ho explicava, el Casas anava fent dibuixets. I la veritat és d'aquelles coses que dius, ostres, quina delícia, no?
És que això ho podríem fer amb tantes coses de l'avantguàrdia, és a dir, perquè ens podríem fixar en això, però ens podríem fixar en tantes i tantes altres històries, perquè estem parlant de la història de Catalunya explicada. Sí. Això ho hem fet avui. Mira, fixa't que tinc aquí les tres portades que corresponen a les tres notícies que avui hem citat en aquest espai, no? Ara de seguida llegeixo les altres, però tinc ganes de...
A l'última, jo hi estava.
Jo també. Deixa'm dir-te que jo també hi em vaig guanyar una bronca, que ara en parlarem d'això. Però fixa't que la meva sensació, i més quan parlo amb el Màrius Carol, no? Que ha estat director de La Vanguardia entre el 2013 i el 2020, però vaja, la seva vinculació amb La Vanguardia ve d'abans i ha continuat després.
Mitja vida, perquè és que jo porto 33-34 anys
treballant. És això el que et deia, no? I conec a molta gent, el Víctor Amela, que l'altre dia estava aquí, que són molt amics. És com una mica d'ADN La Vanguardia, no?
La Vanguardia ha intentat assemblar-se a la societat catalana. Jo crec que aquest és un dels mèrits, i és mèrit sobretot de directors. Primer, el Sánchez Ortiz, perquè va saber entendre quins eren els nous temps i entendre, diguem, que la Renaixença era un cavall guanyador. Després, personatges com podria citar el Gaziel. Jo me l'he llegit molt, el Gaziel, perquè m'ha tocat viure moments complicats a la història de Catalunya, i venien les bufetades de tot arreu, no? I tu tenies que agafar una posició que, en la que tothom et deia traïdor. Uns perquè volien estirar-te més el braç per un costat i l'altre per un altre. Amb la qual cosa pensaves, un dia prendré mal, no? Però, clar, tu t'imagina't, els Godó, que eren monàrquics, que eren de dretes, liberals, però de dretes, catalanistes no és que ho fossin massa, que de cop i volta els hi proclamen la república, i és una república d'esquerres, i aquí a Catalunya amb un fort contingut catalanista. I què fan? Fan una cosa intel·ligentíssima, i és que dels directors que tenien, perquè hi havia una època curiosa, que va arribar a La Vanguardia, va arribar a tenir 4 directors. Això, més enllà d'una excentricitat, es veu que algun diari britànic ho havia fet. És a dir, perquè continues manant l'editor i no el director, no en posaven un, sinó en posaven 4, després van ser 3 i es barallaven entre ells. Clar. Fins i tot van fer una taula que encara quan jo vaig entrar a La Vanguardia encara hi era una taula modernista del Gaspar Omar, que era una taula triangular. Era un triangle equilàter que els tres directors posaven a cada costat i es tenien que posar d'acord aviam com enfocaven les coses. En un moment que es programa la República, el pare de l'actual propietari, Carles Godó, se'n va buscar... A lo millor no és la persona que ell era més propera, però que va entendre que és que li salvaria el diari en els nou temps. I va agafar l'Agustí Calvet Gaziel, que va ser un grandíssim director, que va fer una editorial extraordinària que venia a dir, escolti, nosaltres no ens canviarem de camisa, som el que som i venim d'on venim. Però entenem que els lectors són els electors, no? Els que escolleixen. Vol dir que si vostès han volgut això, nosaltres el que no podem dir és que estem en contra d'això i contra els nostres lectors.
El gran repte d'aquesta secció avui és que les tres persones que ens acompanyen...
Sí, que puguin parlar, però jo parlo molt. Ja no,
és que les tres mereixen...
Que sigui interessant el que diem als altres.
Clar, les tres mereixeu una entrevista, totes tres, sí. I amb molt de temps. Perquè et deia el Màrius ara fa una estona, jo hi era la tercera. Me'n vaig a la tercera, després anirem a la segona. És la tercera portada. Era un dia en el que Iberia baratava el pont aeri per competir. Estic llegint el titular de dalt de tot de la plana, però que en realitat, aquell 1 de febrer de 1994, el que llegíem en realitat era el que havia passat el dia anterior. És a dir, tal dia com avui, l'any 1994, es cremava el Liceu. Marcel Gorgori, bona tarda.
Bona tarda. Per segona vegada.
Per segona vegada, efectivament. Perquè 1994, efectivament.
La gent pensa que el Liceu s'ha cremat una vegada. El Liceu, 14 anys després d'estrenar-se, ja es va cremar. O sigui que hi té afició, en això.
Vull començar dient que a mi em fa molta il·lusió que avui estigui aquí el Marcel Gorgori, perquè jo soc un gran fan d'aquest senyor. Les coses com siguin.
Moltes
vagi
gràcies.
Per endavant.
Gràcies.
Què feia? Què estaves fent aquell dia, tu, Marcel?
Jo estava sots dirigint un programa de televisió que es deia El Tom per la Vida.
Ja
veus? El Tom per la Vida, de Joaquim Maria Pujal.
Ni més ni menys, eh?
Sí, sí. I estava en ple sarau i va caure la bomba aquesta. Ens va trastocar a tots. I ho recordo perfectament, és clar, perquè personalment l'afició ja la tenia naturalment a l'òpera i va ser un impacte gran.
Va ser dur per tot Barcelona, per tota la música.
Sí, sí.
Però clar, la gent de Barcelona allò vam viure amb una primeríssima persona.
A mi em va sorprendre això, perquè, home, sí, el Liceu tenia, no sé, devia tenir 6-7.000 abonats, no? Però l'impacte que va causar va ser brutal. Recordo que quan es va reprendre va passar a tenir-ne 25.000.
Ja. Yeah.
O sigui, de 6.000 abonats va passar 25.000. O sigui, la gent va viure l'incendi del Liceu com si se'ls cremés realment una cosa molt important, no? I em va sorprendre una mica.
I vas anar, tu, o no?
Home, clar que hi vam anar. Sí, sí.
Sí, no?
Sí, sí, i tant, i tant. I després vam fer coses a les Rambles i vam fer, en fi, diverses coses. Sí, sí.
Jo em vaig guanyar una bronca dels bombers aquell dia.
Ah, sí?
Perquè jo estava en una unitat mòbil, sí. I vaig anar a cobrir l'incendi de l'òpera i clar, vaig intentar ficar-me i em van fotre una bronca. Encara la recordo, les grans... Tu què feies aquell dia, Màrius?
Bueno, jo estava a La Vanguardia. Clar, La Vanguardia llavors estava al carrer Tallers. És que eren 3 minuts.
Costat,
és que en 3 minuts em vaig plantar, no?
Clar.
I vam anar molt de gent de La Vanguardia, no? I amb una sensació d'una tristor infinita. Perquè tu no sabies si allò es tornaria a aixecar. Al cap de molts pocs dies, no sé si són 48 hores, 72, va venir la reina a fer una visita al ministre de Cultura, aquestes coses, no? I llavors jo em vaig poder apuntar i vaig veure, bueno, una cosa tremenda. Vam entrar per la porta del cercle del Liceu, i era una cosa bastant... O sigui, el cercle del Liceu, que és, no és que sigui veí, és que...
És a tocar,
és allà mateix. És que pràcticament és una mena d'inquilí que té, no?
Porta, clar. Sí, clar, clar.
I estava tot... és que gairebé no feia ni olor de fum, no? I els quadros del Cases, i les taules, i els no sé què, tot estava igual. I allà es van fer les reunions i tal, amb la reina, i li van explicar i tal. I després tu creuaves una porta i trobaves unes runes. Sí. Unes runes, i miraves a dalt...
I plovia.
I plovia, clar, era...
Allà, quina cosa, eh?
Però és que se't quedava el cor molt petit, molt petit.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quant patiment, tot el que va generar allò... Efectivament, perquè aquella sensació que diu el Màrius és molt interessant, el que comenta, no? La gent no sabia si tornaríem a tenir el Liceu o si tornaríem a veure...
Però ràpidament es va apuntar la possibilitat que això es tornaria a aixecar. Jo recordo que en la mateixa temporada, crec que el director artístic en aquell moment era el Hans Roth, si no recordo malament, i ja va anunciar en el mateix Tom per la Vida que vam fer uns quants dies més tard, que hi hauria un concert benèfic per tornar-ho a aixecar, i es va fer en el Palau Sant Jordi, si no recordo malament, que es va dir Les millors veus del món, el guió del qual alguna intervenció hi vaig tenir.
Vas tenir, no?
I de seguida es va veure que allò... tothom hi jugaria a favor. Va plegar voluntats i realment va ser així.
Per cert, no té res a veure, però...
A veure, no portes per, això, Marius?
Per aquells dies, no sé, un any després o un any abans, no em faig dir quan, va actuar Pavarotti al Palau Sant Jordi.
Sí.
I jo que aquella època doncs, era el director del magazín, vaig fer mans i mànigues per poder entrevistar el Pavarotti. I em van dir, Pavarotti li deixa un dissabte una hora després d'uns assajos a Colònia. Hòstia, Colònia, hem d'anar, no sé bé aquí, en Barcelona i tal. Però clar, el magazín es feia amb molta anticipació,
clar.
I em semblava que era un gran tema, no? I vaig patir molt perquè ens va tenir hores i hores esperant. I després va estar, bueno, d'una cordialitat, va estar encantador, encantador. I és d'aquelles... Bueno, tinc una fotografia que és d'aquelles fotos que... Ja, jo acumulo fotos, però home, tampoc...
Però aquesta... Deus tenir moltes, de fotografies.
Sí, però d'aquelles, sí, diguem, que d'aquelles que pots ensenyar a tothom, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha fotografies que uns et diuen... I fotografies que altres et diuen... Ui, no vull... I aquesta és una fotografia que tothom hi està d'acord, no? Que és un personatge...
Jo tinc la sensació desbordant que el senyor Manel Tomàs... Senyor Tomàs, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Aquesta cosa de té fotografies que li agradaria veure molta gent, vostè en deu tenir unes quantes d'aquestes, no?
Home, sí, perquè jo estic a l'arxiu històric del club del Barça i, clar, totes les fotografies que s'han generat en 122 anys d'història, les tenim allà dipositades, i és un bon fons, la veritat.
No anirem tan lluny, no viatjarem 122 anys enrere, però sí que ens situarem en el 1966. M'encanta aquesta cosa, tenir les portades de La Vanguardia mentre fem la xerrada, no? Aquell dia era notícia la concessió del Premio 4 de Febrero. És impressionant també com ha canviat la tipologia de notícies que situaven, sí, lògicament, no?
Bueno, és que millor que posessin això que...
Certament, certament. Però fixeu-vos, aquesta era molt important. Se inicia el derribo del Campo de las Corts. Déu-n'hi-do, no?
El derribo del Campo de las Corts. Molta gent va plorar aquell dia.
Home, segur.
Molts antics aficionats del Barça que recordaven la seva inauguració el 1922... van deixar caure la llagrimeta perquè...
Home, allà el Barça va fer molta història, eh?
Va fer moltíssima història. O sigui, allà va ser la seu del primer Barça, diguéssim, gloriós de la història, que és el Barça de l'edat d'or, de l'època de Zamora, Samitier, Alcántara, Sancho, Sagi Barba, Llunyar, etc. I més endavant a la postguerra, l'equip dels anys 40, amb César Rodríguez, Basora, i no diguem ja l'època de les cinc copes.
Yeah.
Dels Basora, César, Kubala, Moreno, Manchón...
Jo vaig néixer amb les cinc copes, o sigui, en fi, la meva vida queda...
Com havia de ser després?
Determinada.
La vida, clar.
I et vaig dir una cosa, ser, no? El
66.
Jo recordo el 66, però molt abans ja es va construir el nou camp del Barça. El camp del Barça...
El 57.
El 57. El 57, jo vaig el primer partit, si no m'equivoco, el primer partit de Lliga que juga és un Barça-Jaén.
Correcte.
Que el Barça guanya 6-1.
Molt bé, bona memòria.
Sí, que,
el nou camp. El primer partit al
I
Camp Nou.
A mi m'importa un oncle meu, meu pare no era, després ho va ser-ho, en aquells moments una soci, per dir, un oncle fantàstic, era de la Penya Solera i no sé què, més col·legi que he conegut mai, i que jo era un nen i va pensar... Jo li haig de donar aquesta alegria a aquesta criatura. Quan sigui gran, un dia recordarà una ràdio com aquesta i recordo coses, no? Com recordo que, no sé si no jugava el Cubal, allà van posar el Suárez i tal, i ja va haver-hi un merder al camp tremendo, no? I li vaig preguntar al meu oncle... Que xiulen, si són tots els nostres, no? Clar, imagina't.
A l'època aquella de la divisió, cubalistes-suaristes.
Bueno, i aquí sí que el meu oncle no va entrar i em va dir, escolta, això és molt complicat, ja ho entendràs quan siguis gran. Ja està. Sí, I em vaig quedar, la veritat, em vaig quedar tranquil. Bé, però, bueno, són coses que has d'aprendre de gran.
Màrius Carol en sap molt. És evident.
Es nota.
Deu estar una mica impressionat, no? Tu, vostè també, perquè vostè és una d'aquelles persones que ho sap tot del Futbol Club Barcelona.
Home, s'intenta.
Porto
molts anys treballant a Camp Barça i una mica s'ha de quedar, si més no, no?
Com es va escriure aquella plana de la història del Futbol Club Barcelona amb aquest punt d'inflexió que va significar dir adéu al Camp de les Corts?
A veure, era un adéu anunciat, perquè el Barça, tot s'ha de dir, des que es va inaugurar el Camp Nou al 57, arrossegava un deute econòmic bestial, no? Ara que, bueno, que estem patint una època bastant similar, s'ha de recordar la història, que en aquella època, clar, el problema va ser que el cost del Camp Nou, que en un principi estava previst, que hi havia un pressupost, vaja, de 66 milions de pessetes, es va disparar moltíssim i va acabar costant 280 milions. Una burrada, no? Llavors, clar, el primer que va fer el president Enric Llaudet quan arriba a la presidència al juny del 61 va dir, si volem sobreviure, hem de vendre les Corts.
No dono idees, què tal com estan les coses, a veure què passa.
Bueno, cada història és diferent, no?
Segur.
Ara, en fi, no em vaig parlar.
Perdó. Ara serà pitjor.
Digui.
Jo m'hi dedico a la història. L'actualitat no m'hi dedico.
No volem que es fiquen cap en polígons.
Evidentment
que no.
No hauria de fer-ho, la veritat.
Faltaria més.
Llavors, bueno, es va encetar un llarg procés burocràtic perquè en un principi es pensaven que era un tema de pocs dies o poques setmanes, vendre el Camp Nou, el Camp de les Corts. Uh-huh. El que passa és que, bueno, el procés burocràtic es va allargar fins a tal punt que fins al maig del 66 no es va vendre el Camp de les Corts a la immobiliària Habitat, que la presidia
Josep Maria Figueres.
Però quan es van derrocar el Camp de les Corts, que va ser el 4 de febrer del 66, uh-huh, uns pocs mesos abans de la venda, allò va ser un acte de desesperació, perquè no trobaven comprador i el Barça s'estava ofegant econòmicament. Llavors van dir, bueno, com a mínim deixem el solar i a partir d'aquí a veure si trobem algun comprador del Camp de les Corts perquè estem ofegats i no hi ha ofertes que facin patxoca, no? I a banda d'un acte nostàlgic i emotiu per qualsevol aficionat que va ser present aquell dia, per part de la directiva era una època molt difícil, molt complicada, perquè el Barça s'enfonsava directament.
Estic pensant, Marcel, que d'alguna manera aquest cas ens va bé mirar cap a la història per mirar en esperança també cap al futur, no?
Bueno, jo quan es va enderrocar faltaven 2 anys perquè nasqués, o sigui que imagina't.
Estaves a menys 2.
Jo estava a menys 2.
Jo estava a menys 1.
Jo a més 2 estava.
Sí. Perdona, no sé
què. No, et deia això, no? Que a vegades va bé mirar cap enrere per agafar-me embranzida.
Sí, home, això sempre està bé. Jo ara veia les portades de La Vanguardia, jo vaig fer un programa a la televisió, vaig dirigir un programa a la televisió, que durant 2 anys, cada dia, teníem una persona que mirava una mica, tal dia com avui, què va passar d'interessant, mm-hmm, i fèiem una... No sé si ho feu ara al servei, m'imagino que sí, que es podia editar el diari, una petita reproducció d'algunes pàgines i tal. I realment era... Jo els tinc tots, tinc 3 volums, vam fer el programa 2 anys diari, editat, i de tant en tant els miro, perquè és que és una cosa bestial, és bestial. O sigui, tota la història de Catalunya està allà perfectament reflectida, ja no de la de l'òpera, sinó de la de tot, naturalment, no?
Ja dic que durant la guerra, ja, jo vaig fer, vam fer una petita exposició al CCCB de fotografies de Barcelona durant la Guerra Civil, mm, amb els materials que teníem del diari, no? I, clar, els Godó, primer la Generalitat, se'ls hi queda el diari, és que el diari hi ha una guerra, això ho necessitem, eh? Els incauten el diari, Godó se'n van cap a Itàlia, el director Gaziel també se'n va cap a París, i el diari queda en mans d'una mena de comitè, d'aquests comitès que s'organitzaven els treballadors i tal. Quan la República...
No s'hi van fer menjadors socials allà, en el Liceu? No,
el Ritz. Allà, els treballadors van fer una cosa brutal. Hi havia gent de la CNT, gent d'Esquerra Republicana, gent de tot arreu, que tenien un cert protagonisme. Però van continuar pagant les factures, per exemple, de la rotativa. La rotativa comprada a Suïssa, hi havia un suís que no en tenia com, però li anaven tornant a cada un dels d'això, a cada una de les factures pagades. I hi ha un moment en què la República s'instal·la ja en retirada a finals del 37 a Barcelona, a Catalunya, i és curiós perquè el primer que fa és dir a la Generalitat, escolti, ens quedem a La Vanguardia. Vol dir que La Vanguardia, per ser dels Godó, ha estat de la Generalitat i ha estat del govern de la República. Per què? Per aquesta centralitat, per aquesta voluntat de ser una mica el fil conductor una mica de la societat catalana, no? Que això és d'aquest... Després ve el franquisme i tot això... entre altres coses, quan ve Franco, una de les coses que es queda tot el que té la República, i entre elles el diari i la feina que tenen els Godó perquè els hi tornin és descomunal.
Veient el diari d'aquella època, d'aquelles èpoques, es nota molt això.
Jo crec que quan he comentat la notícia de portada de La Vanguardia, que el Màrius ha dit millor que fos aquesta, jo crec que ha estat bastant eloqüent. El Marcel Gorgori, jo he dit abans que sóc molt fan, i és veritat, sóc molt fan perquè crec que explica l'òpera com ningú. És a dir, i el que ens agrada l'òpera, doncs, ostres, hem estat enganxats als seus programes, però efectivament és una persona molt versàtil, fas moltes coses.
Jo sóc un periodista, o provo de ser-ho. El que passa és que hi va haver un moment que vaig pensar que si jo explicava alguna cosa que jo més o menys em sentia autoritzat o que sabia, tindria la meitat de la feina feta. O sigui, només m'hauria de preocupar de com ho explico i no de conèixer allò que explico, diguem, no? A mi m'agradava molt l'òpera i vaig proposar, la primera cosa que vaig fer davant de la càmera va ser un programa d'òpera. M'agrada molt el vi des de fa 35 anys i al cap d'un temps vaig proposar un programa de vi.
Comentava la redacció jo, perquè efectivament té programes i té llibres sí. sobre el vi. Aquest home ha estat molt intel·ligent
trampa.
A la vida.
No, faig trampa, perquè els llibres no els escric jo. Agafo una persona que en sap sí. i el que faig jo és intentar treure-li allò que sap. I ja està.
Encara m'ho poses millor.
Clar, no?
I ara estàs a la Sala Bars, també, no? Hi ha un espectacle...
Ara estem sobrevivint, perquè jo ara, no sé, el 2012 vaig muntar una empresa que produeix espectacles d'òpera de gran format. Yeah. Una orquestra simfònica, jo surto allà al mig, explico les quatre coses...
Tot molt baratet, no?
Tot baratet, sí. I clar, això, des del 2020, com et pots imaginar, estem... Jo havia de fer el Liceu, justament.
Jo vaig veure un espectacle que sí. Tu presentaves i coordinaves que finançava la Caixa. Que això sempre...
Ah, això sí. No? Pues mira, no, això... sí.
Però és de les coses més boniques que jo he vist. No, és a dir, pels que en sabem una miqueta, només una miqueta, era una visió... Ostres, era una classe pràctica extraordinària.
Sí, estic content d'aquest espectacle.
Era un manual d'instruccions. Sí.
Això va ser un Nadal, sí, sobre la història del Liceu, em sembla, sí. per la Caixa, és veritat. Però, bueno, més enllà d'això, doncs faig aquesta mena de concerts. Clar, des de fa dos anys havíem de fer un Liceu, la tercera gira es diu Sinfonova al Segell, i va haver-hi... havíem d'anar-hi el juny del 20. Per tant, va quedar suspès. I des de llavors portem un concert a piano, i hem fet 7 o 8 concerts i ens en queden 3. Un és la Sala Bars el dia 13 de març, uh-huh. a l'Auditori de Girona hi anem el 20 de febrer, i ens queda l'Atlàntida de Vic el 20 de març. Però... és el mateix, amb llums i amb un senyor que explica coses i amb bons cantants, però no amb una orquestra simfònica i cor, sinó amb piano.
Tot arribarà, no? Tot arribarà. Estem en un moment de tota
sala
manera
La sala aquesta que
la sala
de
Vic és l'Atlàntida, sí.
L'Atlàntida és una meravella.
Sí.
Estem en un bon moment, no, per l'òpera, perquè estem veient com efectivament s'està produint un cert fenomen popular, no, d'apropament de l'òpera amb molts espectacles. Estem veient moltes coses que tenen a veure amb l'òpera, no?
De fet, l'òpera, aquesta etiqueta d'elitisme de l'òpera són uns anys determinats de l'òpera. L'òpera va néixer com un espectacle absolutament popular. O sigui, fins i tot el mateix Liceu, o sigui, la gent que va tirar endavant el Liceu, que per cert és un dels pocs teatres que no va sorgir a partir d'una inversió d'un rei o sinó de la gent, de la burgesia i de... Però clar, una cosa és la platea i l'amfiteatre, però segon, tercer pis, quart pis, cinquè pis, tots aquests s'omplien també. L'òpera era un espectacle popular. Sí que és veritat que durant uns anys, començaments del segle XX, bueno, doncs la platea i l'amfiteatre doncs van ser es va fer una mena de club de rics que va donar aquesta òpera al món de l'òpera un aspecte elitista i que segurament no l'ha perdut, però continua sent un espectacle popular i que pot agradar a tothom.
Com era la llotja del Camp de les Corts? Ho dic per això de l'elitisme i del poder i dels rics, no? Com era aquella llotja? En tenim algun tipus d'informació o no?
Totes les llotges del món mundial, per definició, són elitistes.
Sí, no?
Són s'ubica la florinata de cada institució, no? Llavors, clar, la llotja de les Corts tampoc era diferent, no? La llotja de les Corts en un principi era el domini de Joan Gamper, yeah. perquè Gamper va ser a la banda del fundador del club, va ser el seu salvador en moments puntuals, perquè va arribar a la presidència durant 5 vegades diferents, va ser l'home que va moure els fils per comprar els terrenys per construir el Camp de les Corts, i la llotja era el seu domini. Després, clar, quan van canviar les èpoques i anem a la postguerra, clar, el color va canviar completament, no?
Quan mirant algunes dades sobre la història del Camp de les Corts, el que jo no sabia, i realment m'ha cridat molt l'atenció, és que l'on de culers ve d'allà.
Bueno, no ben bé.
Ah, no?
Anterior.
No això m'havien dit.
A veure, també s'ha de dir que el nom de culers, tot i que està, està clar, acceptat oficialment la teoria que ve de la paraula cul,
sí,
perquè, bueno, diu la llegenda, no se sap si la història o la llegenda, sí, que en l'antic camp del carrer Indústria, que era el que va haver-hi abans del camp de les Corts, clar, què passava? Hi havia una tàpia que donava al carrer i els aficionats seien mirant cap al camp, i la gent que passava pel carrer aixecava la vista i veia culs arrenglerats, no?
Jo pensava que això era les, el de les Corts, justament.
Sí, bueno, hi ha molta gent que creu que és així, però no, va ser l'anterior camp, el camp del carrer Indústria.
Quina alçada del carrer,
carrer
Indústria?
Que no estava on està el carrer Indústria.
És el carrer París, és l'actual carrer París.
Clar, a prop de...
S'ha d'aclarir perquè no és l'actual carrer Indústria.
És que jo he vist que el carrer Indústria ara mateix estava pensant a quina alçada tenia el carrer.
S'ha d'aclarir perquè no és l'actual carrer Indústria, és el que ara seria el carrer París.
Val, val.
I llavors, bueno, pues això, la gent mirava i, bueno, en plan pejoratiu, en un principi deia, mira, els culers, no? Que, bueno, que no queda clar que sigui aquest l'explicació de l'origen de la paraula culers, perquè hi ha diverses teories, cadascuna té la seva enjúndia, però no acaba de quedar clar.
Sí, seria... com l'escut, també hi ha una teoria, que és que l'escut del Barça és peculiar. Sí, no és ni rodó ni quadrat. És una cosa...
És veritat.
Té forma d'olla.
Sí, té una forma d'olla. Sí. I llavors diuen que va ser en una discussió d'aquestes que teníem molt pròpies del país, en una discussió un dia de la Junta, en fi, a primers del segle XX, no sé qui es va aixecar, imagina't, el Viti o qui sigui, el propi Gambe, diu, escolta, quina manera de posar-se d'acord, això és una olla de grills. I això va inspirar el dissenyador de dir... L'olla feia el més semblant a una olla.
Sí, Màrius, sap alguna cosa? No.
Jo crec que això és una llegenda.
Va, fem l'esmena.
És una llegenda.
Sí. És però és maca. Però és maca.
No, és molt xula i molt romàntica.
Però d'on ve?
Però no és certa.
Què és el que va passar?
I a més es va publicar a La Vanguardia.
Ah, vaja.
Va ser un concurs públic entre els socis al febrer-març de 1910, perquè fins llavors l'escut del Barça era el mateix de la ciutat, de Barcelona. Llavors, clar, la junta directiva va decidir que el club mereixia un escut propi, no? Llavors van obrir un concurs, diguéssim, popular entre els socis, que cadascú presentés els seus projectes, i això i les bases i tal es van publicar a La Vanguardia, precisament, al febrer del 1910. I va guanyar el format que fins ara tenim. No ha canviat.
Hauria de venir vostè, de tant en tant, aquí al programa. Podríem fer les històries del Barça. Indústria, exacte. Ha estat un plaer. Digues, Marcel.
Ara estava pensant això de l'elitisme que em deies. Sí. En aquell espectacle que ens referia el Màrius, recordo que jo explicava... Imagina't si era elitista, el Liceu, que al cap d'uns anys d'haver-se creat va sortir una normativa per regular una mica l'accés del públic.
Yeah.
I en aquesta normativa, una de les coses que s'hi deia era prohibido acceder con perros y mascotas de compañía, incluso acompañados por sus dueños. La qual cosa vol dir, primer, que ni podia haver que no hi van acompanyar els seus dueños.
Exacte,
i després, sols, que no podien entrar-hi, o sigui, que s'hi havia entrat. No? O prohibido, deien, llevar el compás con los abanicos, o canturrear las músiques que hayan sido previamente memorizadas. Vull dir, allò... D'elitisme en tenia poc.
Marcel, torna aviat, sisplau, que parlem d'òpera i del teu espectacle i de tot el que vulguis. Ha estat un plaer enorme tenir-te aquí al programa. Moltíssimes gràcies, Marcel Gorgori. Màrius Carol, què t'he de dir? Doncs que un plaer retrobar-te, com sempre.
Deixa'm dir una última cosa.
Digues.
Que a més a més, l'1 de febrer també és l'aniversari del Mundo Deportivo. I ara sortim d'aquí, perquè donem els premis i tal, els millors esportistes i tal. I va néixer l'1 de febrer, igual que La Vanguardia, és curiós, perquè no tenien inicialment els mateixos propietaris. I té una... O sigui, i explica molt bé, de la mateixa manera que La Vanguardia explica la història del país, el Mundo Deportivo explica la història de l'esport a casa nostra. És a dir, l'esport no era possible practicar-lo fins que les màquines van estar presents a la indústria, van alliberar temps, van començar la gent a tenir temps per les vacances, o sigui, que l'esport no deixa de ser una certa conquesta de les classes emergents.
De quin any és el Mundo Deportivo?
Del 1906.
Caram.
Feia 7 anys que es havia fundat el Barça, el Tenis Barcelona, el Natació Barcelona, tot el final. va en el canvi de segle.
Manel Tomàs, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Torni un dia, seguim parlant de la història del Barça.
Ai, un encantat de la vida. Si el club em deixa venir,
ja truquem
que
nosaltres.
Suposo que em deixaran.
Segur. Nosaltres truquem al club com hem fet aquesta vegada i li demanem permís. Ha estat
si
molt
em permets
amable,
un incís ràpid, volia fer...
Avui no hi ha problema. Un llibre, Barça
un
femení.
Llibre que surt a la venda demà mateix.
Home, però fem una cosa. Em deixa que el truqui demà a les 3 i 5 de la tarda per parlar d'aquest llibre? Perquè és la bona notícia del dia demà, no? Bueno, que es publica un llibre de Barça femení.
La història del Barça femení.
Però això és molt bonic.
1970-2022.
Ho dic
des
perquè
de la
en aquests moments...
fins al triplet.
És que en aquests moments, si alguna alegria estem tenint al Barça, okay, és amb el Barça femení, no?
Si estan
el
salvant la vida les
el
dones.
El Barça-Madrid estarà a ple a vessar.
Sí.
I el diumenge que ve, quan a l'Ai de Madrid, la feina que hi haurà, perquè ja la faci una mica de goig.
Va, amb lo contents que estàvem. Deixem el debat.
No, perquè...
És broma.
Em sembla que de les coses interessants que s'han fet els darrers anys és haver fet una aposta pel futbol femení i m'alegro que l'actual junta estigui amb aquesta...
Doncs demà surt aquest llibre?
Demà mateix.
Demà surt i si vostè em deixa jo el truco demà a les 3 i 5 de la tarda com a bona notícia del dia.
Va, val?
I en parlem amb més detall de què és aquest llibre.
Encantat.
Gràcies, Manel. Màrius, un plaer. Que vagi molt bé el teatre, ara. Sí. Moltes gràcies. Marcel,
gràcies,
fins ben aviat. Senyores, senyors, 20 minuts. Fem pausa ràpida. Tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Tres minuts i arribarem a 3:45. Xavi Chalé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Ara de seguida entrem en matèria, en la qüestió educativa, però avui volíem introduir un tema que realment estem molt contents, no? Mm-hmm. És una notícia que hem vist avui i ara que estem tan pendents tots de la recuperació econòmica.
Sí.
Dit, home, quan finalment veiem que efectivament tenim al damunt la taula una sèrie d'elements que ens porten cap aquí,
sí,
doncs hem de parlar encara que siguin 3 o 4 minuts, no? Per què? Què hem llegit avui? Doncs que les grans aerolínies estan començant a competir, les grans aerolínies low cost, estan competint per oferir quants més serveis millors que tinguin a veure amb Espanya. Perquè entenen que la recuperació econòmica i la recuperació del turisme farà que Espanya torni a esdevenir el gran centre d'atenció mundial. Domènec Biosca, com estàs? Bona tarda, Domènec.
Doncs estic encantat d'estar amb tu.
No, com sempre, jo també. És el president de l'Associació d'Experts en Empreses Turístiques. Això és una gran notícia, no, Domènec?
Sí, és una gran notícia per dos factors. De moment, tothom sembla que diu, bueno, obrim les portes, perquè ja s'ha acabat d'estar així, siguem cuidadosos, i quan fas això la gent té tantes ganes de sortir que si tu tens ganes de sortir i jo tinc una companyia aèria o tinc hotels, dic, ostres, tu, és el moment d'obrir i de posar-nos els astres s'han posat en marxa.
Clar.
Però tenim que anar amb cuidado perquè això ho hem viscut diverses vegades, no? I després mira el que ha passat. És a dir, sí, entre altres coses, sí, per una raó. Perquè ara, si no hi ha una sostenibilitat amb l'economia turística, aquí sí que patirem molt. Hi ha molts llocs de treball.
Ja.
El sector que més llocs de treball té i que més altres subsectors arrossega.
Una cosa, de tota manera, perquè efectivament tots creuem els dits justament a la línia que tu assenyales, no, Domènec? Però hi ha una cosa que sí és veritat, que és que a la que s'obri aquesta història, en principi sembla que els primers beneficiats serà el sector turístic espanyol, no?
Sí, perquè el sol està al sud.
Clar.
És a dir, tenim Espanya, òbviament, Mallorca, Canàries... Pensa que tot el nord té un clima que és el que és. I llavors ve el sud primer perquè hi ha tradició. Tenim unes ofertes d'entorn i de qualitat i hoteleres i de tots els serveis que no hi ha en altres llocs, sinó és el Carib, no? I és molt més pròxim, més barat, i la gent vindrà cap aquí. Jo avui parlava amb un associat d'hotelers de Mallorca i de Canàries, en deien, Domènec, el que tu dius que estem sortint com els gats quan troben un soroll, és així, estem augmentant les reserves...
Clar.
I quan entra les reserves és com una roda que cada vegada hi ha més bones notícies.
Clar, doncs magnífic. Domènec, un dia d'aquests en parlem amb calo. Una abraçada molt gran.
Quan vulguis.
Cuida't.
Adéu.
Gràcies, bona tarda. 6:45. L'altre dia, Xavi, vam flipar tots una mica, i perdó per l'expressió, però un de cada 4 nens
sí.
i nenes
sí.
pateixen assetjament escolar al llarg de... dels seus estudis.
Sí, 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 sí. I a més, Toni, i molts adults que li diuen a vegades moving o li diuen a vegades des d'un altre punt de vista o des d'un altre punt
igual,
de concepte,
no? Sí, sí.
Estem en el mateix lloc. Per tant, doncs, no és un tema que només abordem dintre de lo que és la infantesa o dintre de lo que és l'adolescència, sinó que és un tema que provoca moltes coses en qualsevol edat.
Completament d'acord. Avui anem a especificar...
Exacte, l'adolescència.
El que és, sí, i la infantesa. És a dir,
som escola de pares.
Som escola de pares i de mares, i efectivament en aquest sentit hem conegut una història, l'existència de les tutories contra el bullying, que a mi m'han cridat molt l'atenció.
Pues sí.
Tu saps de què va això?
Una mica, i a partir d'aquí estic molt d'acord. Evidentment no es pot solucionar un problema si no fem que el grup sigui conscient de tot el problema.
Anem a saludar a un dels responsables, de fet, el coordinador general del programa TEI, que vol dir exactament tutories entre iguals. Andrés González Bellido, què tal? Bona tarda. Hola.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes tutories contra l'assetjament escolar.
Bueno, les tutories entre iguals, el programa TEI és un programa de convivència per prevenció de la violència i l'assetjament escolar i consisteix en secundària en què l'alumnat de tercer tutoritza emocionalment els de primer i mantenen les tutories 2 anys. Vol dir que a segon i quart mantenen les tutories. En primària, l'alumnat de cinquè tutoritza el de tercer, igualment són 2 anys, con lo cual a quart i sisè mantenen les tutories. L'objectiu és donar suport emocional a aquelles persones que són especialment vulnerables.
És a dir,
de
que...
crear...
Digui, per favor, sí, digui.
Sí, de crear una xarxa, una comunitat en què les diferències de poder i de forces i que la vulnerabilitat, la comunitat, el que fa és compensar aquests desequilibris.
Per tant, el que estem intentant és que alumnes, jo diria, més grans, facin el fet de la conscienciació a alumnes més petits.
Exacte, i sobretot que li escolten i que li donin un cop de mà si en algun moment necessiten qualsevol tipus d'ajuda.
I quins resultats s'està obtenint, això?
Bueno, el programa TEI és un dels pocs que presenta evidències científiques de resultats per 2 universitats, la de l'Alacant i la Politècnica de Catalunya. I...
Sí? Escolta, se'ns ha tallat la comunicació. Anem a veure si recuperem la intervenció, aquesta comunicació amb el senyor Andrés González Bellido, que és mestre, és catedràtic
sí.
en orientació educativa, psicòleg educatiu i és creador d'aquest programa.
I la proposta, Toni, és molt interessant, perquè realment és el que deia a l'inici. Conscienciar el grup a vegades és molt, molt difícil, quan realment les persones adultes, bé siguin psicòlegs, bé siguin mestres, bé siguin els propis tutors dels grups, intenten fer una mica de reflexió sobre tot aquest tema, no deixa de ser un adult qui està intentant fer aquesta reflexió. I després, quan realment la persona o el nen o la nena que sent assetjat, quan diu les coses, també es senten malament a l'hora de que pugui tenir algun tipus de represàlia. Llavors, un exercici d'aquestes característiques, on doncs, els alumnes més grans s'impliquen en aquest procés, és un avantatge fonamental.
Em sembla que ja està amb nosaltres, no, senyor González Bellido?
Sí, gràcies.
No, home, al contrari. Trobo que és molt interessant. Deixi'm dir-li que hi ha una cosa que no acabo d'entendre, perquè estava vostè assegurant una cosa que jo estic completament d'acord, no? Són resultats científics i, a més, tot sembla que... home, que està molt bé, que és exactament aquesta una de les maneres de com s'ha d'abordar un tema que, de veritat, ens sembla terrible a tots. La meva pregunta és si això porta des de l'any 2000-2003 en un institut del Poblenou, és a dir, fa 20 anys, com és que no ho tenim molt més extès en diferents instituts i en diferents centres educatius?
Bueno, perquè la gent i els centres s'han de madurar perquè això passi. Nosaltres fem bé el que volem fer. Doncs si això no és una prioritat d'un centre educatiu, és la seva opció. Yeah. Hem de pensar de totes formes que Catalunya és el programa de major implementació en moltes diferències, és el primer a nivell espanyol i un dels primers a nivell mundial. L'únic que quan un centre ho demana, nosaltres evidentment ho oferim per fer-ho, però l'opció és la del centre.
Yeah. O sigui, que caldria una major conscienciació per part dels centres educatius i d'admissió de que efectivament tenen aquest problema, no? Una altra vegada. Et quedes una mica
la
com tot, no?
La tecnologia
això em va passar l'altre dia.
Fantàstica.
A mi em va passar l'altre dia que vaig anar a treure diners i anava amb un amic i jo anava parlant i
el caixet va donar diners?
No.
Ah, vale.
Què dius?
No, com que dius que vas anar a treure diners, dic, i el caixet va donar diners?
Aquest és un altre tema.
Vale.
Però jo anava parlant i em vaig quedar allà i saps allò, de sota en giro i em vaig veure un senyor molt amable a mig metre que s'havia donat que m'estava parlant sol des de fa una estona. Passa també això amb el telèfon, que és una mica el que està passant ara,
sí,
no?
Sí.
Sobretot si parles tu, perquè mira, si quan es talla està parlant l'altre, no passa res. El problema és quan es talla el telèfon i ets tu el que estàs parlant.
Sí, perquè l'altre no t'escolta.
Clar,
és allò del receptor emissor.
Aquella sensació de burro que fa 20 minuts que estàs parlant sol, no? Aquí com a mínim ens hem adonat ràpid. Senyor González Bellido, m'escolta?
Sí, tant, li escolto bé ara.
Escolta, hem de fer alguna cosa amb això, de venir al programa la propera vegada, eh?
Sí, ho sento, eh?
No, home.
He tingut una errada, però totalment d'acord.
No s'amoïni.
Ho farem en presencial.
No, jo el que li estava dient és que cal, evidentment, incrementar el grau de sensibilitat per part de molts centres que segurament, per raons diverses, doncs no volen admetre que tenen un problema d'assetjament dins del que és el seu alumnat, no?
Sí, i no tant d'ensenyament, és de convivència, que va molt més enllà. Ja. La idea és que una bona convivència fa una disminució del conflicte. Un conflicte solucionat de forma pacífica disminueix el nivell de violència.
Bueno, és que el que estàvem llegint, per exemple, dintre de les seves publicacions, és que el 90% dels casos d'assetjament són precisament assetjament verbal, no assetjament físic.
Correcte. La major part són assetjament verbal i exclusió social.
I, per tant, doncs, dintre d'aquest fet, hi ha moltes vegades que fins a detectar el problema no passa molt i molt i molt de temps.
Clar, bueno, tenim molts casos de 2, 3 anys, 4 anys, que això no es detecta. Per què? Perquè normalment hem fet un enfocament que no és l'adient. Hem posat com a l'únic responsable de treballar des de la convivència és el professorat. El programa té el gran protagonista de la prevenció és l'alumnat. Uh-huh. Evidentment, la prevenció ha de ser holística, ha de ser global i ha d'estar implicada tota la comunitat educativa. Uh-huh. Professorat, direcció, família, entorn i sobretot l'alumnat.
És que potser traspassar el problema o dir al professor o dir al tutor és que, clar, tinc un problema, que em diuen això, que em diuen l'altre, a vegades fa por, no?, per les represàlies que pot donar.
Bueno, no tant per represàlies, sinó perquè estadísticament el professorat ens enterem orientativament d'un 20% de la situació que es donen en el centre educatiu, però la família és semblant, i no és qüestió de que facis mal la teva tasca, sinó que aquestes accions es fan a esquena del professorat. Per tant, hem d'implicar a tota la comunitat educativa, no solament
el que no passi, sinó en el procés de prevenció o en les primeres conductes que es poden donar perquè això no passi.
I obertament, quan es fan aquestes reunions amb alumnes més grans i alumnes més petits, perquè estàvem parlant de que els de tercer de l'ESO tutoritzaven, per exemple, si no ho he entès malament, alumnes de primer o de segon. Aquests alumnes de primer o de segon, quan estan fent aquesta feina, s'obren de veritat per explicar les coses? Els hi costa menys a l'hora de parlar perquè realment és una família d'alumnes i no hi ha tants adults que puguin interpretar o que puguin dir?
Home, si això ho traspassem a nosaltres mateixos, nosaltres aquí li comuniquem les coses que més ens costa de comunicar a aquelles persones que tenen més afinitat i més vincles emocionals. Uh-huh. Un alumne té molt més vincles emocionals en una persona que és d'una edat molt semblant i que Clar. Treballen i que estan parlant un mateix llenguatge.
Sí, però se'm passa pel cap, per exemple, que potser doncs, és una mica el fet de buscar la protecció del primo de Zumosol, no? Perquè en un moment determinat doncs, que altres alumnes que són més grans, que em poden protegir en el pati o que poden fer alguna cosa que realment doncs, sesgui el fet de que també hi hagi la integració del propi alumne amb el seu propi grup, no?
Sí, però el té dos límits. Un límit és actuar sempre que n'hi hagi conductes que fan mal i el dos és que mai es pot utilitzar la violència, sinó el diàleg. Con lo qual aquella situació queda fora i el concepte de Zumosol que es pot donar des d'una visió, des del desconeixement, però evidentment el TEI treballa en valors i emocions. I no és una qüestió de força o d'imposició, sinó de dignitat.
I de parlar el mateix llenguatge, no? Jo estic pensant que, efectivament, ara que tots els experts coincideixen, vostè ho sap molt millor que jo, que patir assetjament avui és molt més dur que fa uns anys, perquè ja no és només el patiment de l'aula, sinó el patiment que arrossegues a casa a través de les xarxes socials, els escarnis, els whatsapps, etc. Això ho domina molt millor la gent jove que no pas dels adults. Per tant, en el moment en què és un nano, amb un parell d'anys més que tu, qui està parlant amb tu, és que crec que entén millor el problema, segurament, que nosaltres mateixos, no?
No, molt més, perquè nosaltres segurament no coneixem xarxes socials que ells són les que utilitzen Clar. De forma habitual. Con lo qual, mire, estadísticament, el que li deia al professorat, ens enterem orientativament d'un 20%. L'alumnat en més d'un 98% de les situacions que es donen al centre.
Hombre, doncs és ben significatiu.
I ara parlàvem de l'ESO i parlàvem de segon d'ESO amb els alumnes de tercer d'ESO, però a la primària també realment funciona el programa?
Bueno, no solament funciona. Les altres estudis que tenim, que són de les mateixes universitats, els resultats són pràcticament iguals. Però no diré això. Quan més situació de violència i assetjament escolar es dona en tot el sistema educatiu és entre tercer i quart de primària.
Escolta, estic pensant una cosa, ho dic perquè estem fora de temps, ens queda un minut de programa només. Per què no torna vostè un dia? Però per què no torna amb alumnes? Amb alumnes que parlen amb els més joves. Els que són còmplices realment del que és aquesta tasca, crec que seria un testimoni magnífic si ells volen, no?
Puc parlar en algun centre perquè em vagin alumnes tutors i tutoritzats.
Això. I seria molt bonic.
Senyor Andrés González Bellido, enhorabona. Em sembla una iniciativa magnífica i em sembla que realment per solucionar els problemes has de mirar els problemes als ulls.
I tant de bo que molts centres educatius es posin les piles.
Andrés González Bellido, moltes gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Avui avui és un dia en el que conflueixen en aquest programa subdirector saliente con subdirectora entrante. Mm. I els dos són molt guais.
Sí, perquè he conegut a un i a l'altre.
Sí, no, però mira com ho dic, els dos són molt guais.
Pues sí,
i estem molt contents que s'incorpori la Glòria Galeano, que a mi em fa una il·lusió brutal. Mm-hmm. Abans era la meva jefa.
Mira,
oh, ja t'ho explicaré.
Ves per on.
I l'Albert Barba, que haurà de marxar...
Que és un encant.
Però ha de tornar. Vull dir, no sé com ho farem això, però ha d'acabar tornant. Ells dos, més l'André González, més la Núria Ros, més l'Oriol Francisco, el José Matosa, són la gent que cada dia fa el Tot anirà bé de Ràdio Estel. Xavi, bona setmana.
Bona setmana, fins dilluns.
Venent. Senyores, senyors, demà ens retrobem a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Ja sabem que ara arriba el punt i seguit i nosaltres demà a les 3 tenim una cita perquè així tot anirà bé. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Hey, hey, hey!
No és un informatiu,
però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.